Bon dia i benvinguts al programa El Planeta. Avui parlarem del que s'està fent per tal d'evitar que s'allargui la llicència a les centrals nuclears, que ja fa uns anys que són obsoletes. La majoria de nosaltres recordem el que mai havia de passar en una central nuclear. Els dos accidents nuclears més greus de l'era atòmica, amb unes conseqüències nefastes per als humans i la natura, i que encara avui en dia deixa víctimes mortals. Per sort, aquí ens hem salvat d'una experiència tan terrible, però també aquí ja vam tenir un incident molt greu a Vandellòs als anys 90, a conseqüència del qual es va tancar un dels dos reactors.
I a Ascó vam tenir l'escapament de partícules que es va amagar durant mesos i el perill real per la població mai es va aclarir del tot. I ara fa uns dies es va trobar concentracions elevades de cesi i ningú sap d'on ha vingut, però tranquils, mai hi ha un risc per ningú. Esmentem tot això perquè actualment totes les centrals espanyoles i catalanes han passat la seva vida útil inicial i només treballen amb un permís per uns anys. Ara les empreses energètiques estan pendents d'allargar aquest permís. Volen arribar als 60 anys de funcionament, quan es considera que la vida útil d'una central és de 40 anys. Per tant, volen allargar 20 anys més la vida d'aquests nuclears, tot carregant el risc que això suposa a tota la població.
Davant d'aquesta ruleta russa que suposaria l'allargament del funcionament de les centrals nuclears, s'està proposant iniciar una iniciativa legislativa popular amb una base social àmplia per regular la sortida ordenada i planificada de l'energia atòmica. Per parlar-nos d'aquesta iniciativa legislativa popular, parlarem amb Miquel Muñiz, del grup Renovables Sí, Nuclears No.
El Planeta, amb Andreu Gruber
i Dolors Sallés.
Un programa en el que dediquem uns minuts a reflexionar,
informar i donar petits consells
sobre aquelles coses que afecten la salut del nostre planeta.
No us el perdeu! Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Fa temps que esteu constituïts com a col·lectiu?
Mira, el col·lectiu nostre, que és el col·lectiu 2020 Lliure de Nuclears, es va constituir allà cap al mes de setembre de l'any 2016. I, bé, en realitat, el que va passar és que formaven part de tot, o sigui, lo formaven part un grup de persones que venien de diferents tipus de col·lectiu social. Jo, per exemple, venia del moviment ecologista, però, i altres companys, però el nucli ve també de moviment associatiu, moviments de barri, persones vinculades a la Marea Blanca de Sanitat. Sí, era un grup heterogeni, no? I es van constituir per, bueno, com el seu nom indica, perquè van veure la problemàtica de l'any 2020, 2021 i 2024, en el tema de la renovació dels permisos de les centrals nuclears que tenim, dels 6 reactors nuclears que hi ha en funcionament a Espanya.
Perquè hi ha diferents dades per cadascú, no? O sigui, no tots caduquen al mateix moment.
No, no totes en el mateix moment, però de fet el dels 7 reactors 6 es concentren entre el 2020 i el 2021. Comença la primera, és evidentment Almaraz, en Extremadura, després va Vandellòs, aquí a Catalunya, després en l'any 2021, en diferents dates del mes, estan les altres, i està Cofrens, i està també l'altra central, la de Trillo, que és l'última, el Trillo queda per 2024. Uh-huh. A veure, el problema que hi ha és que tot això, que va ser el que va motivar la formació del nostre col·lectiu, tot això també està molt qüestionat en aquest moment, molt qüestionat en el sentit de que des que ens van constituir l'any 2016 s'han donat una sèrie de canvis en tota la normativa de renovació de llicències, o sigui que el Consell de Seguretat Nuclear ha anat aprovant tota una sèrie de canvis en la normativa que fan que en aquest moment, de fet, els permisos de renovació de llicències los poden concedir ja. Sí. Sí, sí. O sigui, va haver un canvi que, bueno, tot això va arrencar a partir del que va ser el tancament de Garoña, que no va ser un tancament, en principi la proposta la van tancar Iberdrola i Endesa, que eren els dos propietaris, les dues empreses propietàries, però clar, la van tancar en l'any 2012 i a partir d'ahí van començar a negociar. Van començar a negociar i van començar a demanar tota una sèrie de canvis en la normativa. I aquests canvis en la normativa doncs, van portar a que, per exemple, en aquest moment, des del punt de vista legal, una empresa pugui tancar una nuclear durant un temps i després, a passat uns anys, posar-la en funcionament de nou sense haver de fer tot el tràmit d'estudi d'impacte ambiental ni cap tipus de problemàtica. No? Sí. Això es va aconseguir en Garoña, perquè de fet es va tancar el 2012, però se va autoritzar després a que es tornés a funcionar en el 2018. I tot això va començar a complicar el panorama. Les empreses van plantejar també una exigència de desvincular el que era les revisions periòdiques de seguretat que feien cada 10 anys, desvincular-les de la renovació del permís. Això també es va aconseguir en el cas de Garoña. I tot això queden com a precedents per als altres reactors. De tal manera que actualment la normativa és que, de fet, qualsevol de les empreses propietàries que tenen les centrals nuclears, que de fet són tres empreses, és per una banda Enel Endesa, per una altra banda Iberdrola i per una altra banda Gas Natural Fenosa. Aquestes tres empreses poden demanar renovació de llicència en el moment que vulguin i el govern les atorgarà, o sigui, les donarà.
I Garoña està funcionant un altre cop o estan pendents de posar-lo en marxa un altre cop?
No, en aquest moment el que estan fent, en aquest moment el que hi ha és un procediment complicadíssim de negociació que des d'aquí anem seguint per la premsa en quant al marge de beneficis que esperen obtenir del funcionament de les centrals nuclears fins als 60 anys, perquè la seva demanda era allargar els permisos de funcionament fins a 60 anys. Això significaria que, per exemple, a Vandellós 2, aquí a Catalunya, tancaria el 2047. Aquest allargament a 60 anys és el que estan, ja el govern les ha concedit, perquè de fet a Garoña se los va concedir. O sigui, a Garoña le van concedir un permís de funcionament fins a l'any 2031. El que va passar és que Endesa i Iberdrola no es van posar d'acord en el tema de les reformes que havien de fer per mantenir la central funcionant i van decidir tancar-la unilateralment. Això és important dir-lo perquè després surten històries com que és que resulta que Garoña s'ha tancat per problemes polítics i tot això és fals. O sigui, Garoña es va tancar perquè simplement Iberdrola i Endesa no es van posar d'acord i com que no es van posar d'acord i eren propietaris al 50%, doncs van dir, es tanca.
Vale, perquè jo havia entès que no ho veiem gaire clar els beneficis que podien treure.
Clar, i això
no,
és el que
no tenien prou amb això.
Clar.
Llavors van decidir de tancar-la.
No, el que va passar és que el tema és que va haver una estratègia diferent. Per una banda, Iberdrola era partidària de tancar-la ja i deixar-se d'històries, i per una altra banda, Endesa era partidària de mantenir-la funcionant i negociar una sèrie de reformes en el govern. No? I en aquest moment el que està passant és que hi ha una negociació complicadíssima en marxa entre, per una banda, les elèctriques, liderades sobretot per Iberdrola, i el Ministeri de cara al que ells demanen, que és una rebaixa de la fiscalitat de les nuclears. O sigui, ells diuen, si les volem continuar a mantenir funcionant, el que volem és que rebaixin els tres impostos que en aquest moment té una central nuclear quan funciona, un reactor nuclear, i volen una rebaixa d'aquests tres impostos. I el govern, per la seva banda, diu que no.
Pobres encara no guanyen prou, no?
Efectivament, és que és un problema de... Clar, sí, digues.
Però com s'explica que una central nuclear es considera que la seva vida útil és entre uns 35 anys o 40 com a molt, i es vulgui allargar fins a 60.
És que de fet...
Com pot ser? Perquè si una cosa es considera que la seva vida té una limitació, perquè hi poden haver averies, perquè hi poden haver 50 coses, amb una cosa tan delicada, com es pot pretendre tan lleugerament poder allargar la vida d'aquestes centrals?
Clar, que aquí tens, ves han contat tot el que és la informació sobre les nuclears, perquè hi ha moltíssima desinformació. Per començar, les nuclears, quan es van construir, mai es va fixar el que era un termini de funcionament determinat. En principi podien ser de 20 anys, 30 anys, no es va fixar mai. Quan va començar la història de Garoña, l'any 2006, va ser quan es va llançar per primer cop la idea de que havien de funcionar només 40 anys. Però això no tenia cap base. A veure, en teoria una central nuclear és com un vehicle. Tu imagina un vehicle que tu tens un vehicle d'època i le vas adaptant, millores al motor, al mecanisme i lo tens funcionant fins i tot encara que tingui 80, 90 o 100 anys, no? Una central nuclear és un mecanisme molt més perillós que tot això. Però la filosofia que ells mantenen és aquesta, o sigui, una central nuclear pot funcionar indefinidament, cosa que evidentment no és real, perquè com tu dius molt bé, i més en unes condicions extremes con les que funciona una central nuclear, clar, que són temperatures altíssimes, pressions bestials i tot el material submesos al bombardeig de tot el que és la radiació que es descomposa de fer la estructura íntima de la matèria, doncs això és perillosíssim, no? I ells la volen mantenir. Per què la volen mantenir? Molt fàcil, és un negoci brutal. Sí, les centrals nuclears són un negoci, per les tres empreses propietàries són un negoci enorme, perquè són centrals que es van construir, que han tingut moltíssima quantitat de subvenció indirecta des de l'Estat, o sigui, les centrals nuclears no s'haurien construït mai si depenguessin de les elèctriques, però han tingut moltíssima subvenció indirecta, i en aquest moment doncs, són una font de benefici bestial, tal com està configurat el sistema de tarifes elèctriques, o sigui, les centrals nuclears entran de funcionament les primeres, perquè una central nuclear costa moltíssim aturar-la, o sigui, quan comença a funcionar no es pot aturar en hores, se necessiten dies, i llavors entran en funcionament les primeres i cobren el preu de les que entran en funcionament les últimes, o sigui, les més cares, que no solen ser les tèrmiques de cicle combinat, no? Per tant, és un negoci rodó, o sigui, el preu del kilowatt hora nuclear és un negoci rodó i per això la volen mantenir.
Yeah. Com sempre.
Però és una història complicada perquè, clar, ara mateix les empreses s'agafen a un altre element que és totalment fal·laç, però que el repeteixen, que és que les centrals nuclears no emeten CO2, cosa que és real, la central com tal no emet CO2 en si, però sí emet altres gasos de efecte hivernacle, que ara, si voleu, us puc explicar alguna. I llavors, com que no emeten CO2, doncs tothom diu, és que és necessari mantenir la central nuclear per fer front al canvi climàtic. Yeah. De fet, el dia 2 d'abril es va publicar un informe que va elaborar una mena de comissió d'experts que va crear el Partit Popular en representacions diferents del grup parlamentari, sindicats i tot això, va crear una comissió de 14 experts que van estar treballant des del mes de novembre de l'any passat, i el 2 d'abril van emetre un informe que seria l'informe de transició energètica i canvi climàtic per l'any 2019. És el document que s'ha d'aprovar per presentar-lo a la Unió Europea. I aquest document ja diu clarament que, bueno, que és necessari, les centrals nuclears són necessàries. Són necessàries totalment perquè han de mantenir el preu del kilowatt hora i llavors les centrals nuclears consideren que són molt beneficioses des del punt de vista econòmic pel preu del kilowatt hora i, en segon lloc, lògicament, perquè cal mantenir la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Ja, el que s'havia d'esperar. No?
I en aquests moments, el col·lectiu, aquest col·lectiu, quins temes, o sigui, esteu treballant pel tema aquest de les llicències, quines actuacions esteu fent?
Molt bé. Mira, aquesta és una història que és durilla d'explicar. O sigui, el col·lectiu va sortir perquè vam veure que com que l'any entre el 2020 i el 2021 es renovaven les llicències, calia fer alguna cosa. Què significa fer alguna cosa? Fer alguna cosa és una paraula molt genèrica. O sigui, tu pots fer alguna cosa si vas i te poses en una pancarta en la plaça de Sant Jaume. Cosa que, per exemple, la majoria de la gent del col·lectiu ven per motius relacionats amb l'energia nuclear, ven per motius socials, hem fet moltíssimes vegades. Manifestar-nos, hem manifestat moltíssimes vegades al llarg de la nostra vida. Tota la gent que estem en el col·lectiu són activistes veterans en diferents campis, no? O sigui, des del punt de vista de la sanitat, com te deia, fins al tema associatiu de veïns, fins al moviment ecologista i tal. Llavors havien de fer alguna cosa. Llavors van veure que l'única cosa que es podia fer, que per incidir en el que està passant, el que està passant ara, com te dic, és una negociació sostinguda entre el govern del PP per una banda i les elèctriques liderades per Iberdrola, era presentar una iniciativa legislativa popular. Una iniciativa legislativa popular es un mecanisme que permet presentar una llei al Parlament en un aval de 1.000 milions de signatures i aquesta llei s'ha de debatre obligatòriament al Parlament. No? Llavors això implicava unes condicions de logística importants. Nosaltres hem estat treballant des de l'any 2016, van començar a reunir-nos al mes de setembre i van consolidar-nos com a col·lectiu al mes d'octubre, i a novembre ja funcionaven operativament tot el grup. Uh-huh. Doncs hem estat treballant des de l'octubre del 2016 fins a avui en el tema d'intentar colar una iniciativa legislativa popular. Perquè, clar, les denúncies, mirant la realitat pura i dura, la majoria de les coses que es poden fer des del punt de vista social i polític al que és la indústria nuclear, o sigui, el que és Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, no les afectan. ¿Sí? O sea, te pueden reunirnos, pueden manifestarnos, pueden hacer concentración, pueden hacer recogida de signaturas. Si no tienen un suport de alguna cosa que implique que incidin legalmente en esta situación, pues no servéis para res. Bueno, servéis porque te trobéis más a gusto, porque mira, me he movilizado y he denunciado una situación, ¿no? Pero a efectos de renovación de permis, a que esta gent li es indiferente.
I en quin punt es troba aquesta ILP que esteu preparant ara mateix?
En un punt inferior a la congelació. Mira, els obstacles per presentar una ILP són enormes. Yeah. No perquè no puguin fer la ILP, la ILP la poden fer, o sigui, per exemple, això ho hem valorat més d'una vegada. Basta que reunim un nucli de persones, la mateixa gent que formen el col·lectiu, i redactem una ILP, que la tenim redactada, la podeu trobar al blog del col·lectiu, allà hi ha un model de ILP que es pot modificar, però que seria una idea bàsica, i llavors només cal agafar aquest document, signar nosaltres, presentar-lo a la mesa del Congrés dels Diputats, i un cop que la mesa del Congrés dels Diputats ho accepte a tràmit, que això no és segur, però bueno, si no ho accepten ja no és corresponsabilitat nostra, però un cop que la mesa del Congrés dels Diputats ho accepte a tràmit, doncs començar a recollir signatures. Però clar, necessiten 1.000 milions de signatures, que no és... I no són unes signatures qualsevol, o sigui, no és com anar i signar en Change.org o en qualsevol plataforma d'aquesta que tu poses allí dos dades i allà vas, no? Unes signatures com aquesta han de ser verificades per la Junta Electoral Central, han de ser signatures que inclouen tota una sèrie de dades personals, i això és una implica una logística considerable. I el que nosaltres portem fent durant aquest any i mig, que portem, bueno, any i mig pràcticament, que portem funcionant, ha estat intentar crear una base d'organització perquè això pugui tirar endavant. No per la qüestió de presentar la ILP, sinó per la qüestió de garantir que aconseguirem 1.000 milions de signatures. Mm. Si tu penses que hi ha una diferència important entre el que és una protesta i una lluita. O sigui, presentar una ILP és una lluita, significa que pots perdre. Si no aconsegueix el 1.000 milions, quedes desautoritzat. En canvi, protestar podem protestar sempre, i una protesta no té problema, sempre és positiva. O sigui, ens podem reunir 10, fem una protesta i mira, hem protestat 10, i si en comptes de 10 són 20, doncs magnífic, hem protestat 20, no? Però una ILP és diferent, un objectiu. Si no aconsegueixes l'objectiu, la situació queda molt malament. Per tant, portem molt de temps mobilitzant, intentant fer contactes, fent contactes a nivell de tota Catalunya i a nivell també de tota Espanya. I el problema que tenim és molt fàcil. Tenim una base de gent bastant considerable disposada a recollir signatures, però no tenim una infraestructura logística per poder-les vehicular. I això és gravíssim. Perquè no es tracta únicament de dir, mira, ja en fem signatures, se han d'agafar els plecs de signatures, se han de portar als llocs, ha d'haver persones autoritzades que les recullin, sí, i això és el que ens està faltant. O sigui, nosaltres hem rebut quantitat de correus, missatges, tenim aproximadament unes 3.000, un 3.000 suports entre Catalunya i tot el conjunt d'Espanya de gent disposada a comprometre's a recollir signatures, i és veritat que es compromete, però te diuen, no, però nosaltres no podem assumir la responsabilitat d'organització. Nosaltres, si ens arriba la logística, la farem. Però no podem assumir. I clar, aquest és el problema que trobem en aquest moment. El problema que trobem en aquest moment és que no tenim suport logístic fort. Hem parlat amb sindicats, els sindicats en el tema nuclear són enormement cautelosos perquè és un tema delicat, perquè de seguida entren els llocs de treball, el futur econòmic, Fins i tot els altres sindicats més crítics, que també donen suport a la idea, diuen que ells tampoc no es poden implicar en una iniciativa que és institucional, perquè ells no estan per institucionalitzar-se. Els moviments polítics tenen una postura ambivalent, per una banda diuen si la llanceu compteu amb nosaltres, però per una altra banda les experiències que tenen de treballar en moviments polítics són molt discutibles, perquè ells tenen les seves agendes pròpies i no és fàcil entrar en una agenda d'un moviment polític, no? Perquè us feu una idea, si parlem en realitat, no? A veure, a Catalunya, de tots els partits polítics que hi ha, només hi ha tres partits que parlen del tema nuclear, que són evidentment, el que era Iniciativa per Catalunya, que actualment són els comuns, per una altra banda el Partit dels Socialistes de Catalunya i per una altra banda la CUP. Però si aquests tres partits que en teoria comparten l'oposició a l'energia nuclear, en Esquerra Republicana de Catalunya, per exemple, no és contrària a l'energia nuclear, malgrat que algun dirigent seu diu sí, és que nosaltres tancaríem la nuclear, sí, però la realitat és que en els seus programes electorals mai no parlen del tancament nuclear ni s'ho plantegen. I llavors què passa? Que aquests tres partits, curiosament, no han aconseguit, malgrat que nosaltres les hem pressionat i tal, muntar una iniciativa conjunta en el Parlament. O sigui, cadascú té una postura diferent. I el que serien els comuns iniciativa, tenen la postura de tancar la Sara quan caduquin el permís de funcionament, és una postura que en principi és la més propera a lo que seria el moviment antinuclear. El Partit dels Socialistes parla de tancar-les quan tinguin 40 anys de funcionament, o sigui, esperar que tinguin 40 anys, i la CUP parla de tancar-les, però en general, sense concretar res, no? En un marc general de desnuclearització dels països catalans, una cosa molt etèria que no es concreta en res, no? Llavors, fixa't, si aquests tres partits aquí no tenen postures coherents ni tampoc treballen per unificar-les, pues ja pots veure que la situació és complicada, no? I a més hi ha una trampa en tot això, que és la trampa més perillosa que ha fet que estiguen actuant i que, bueno, que ens plantegen la gravetat de la situació. Tu imagina que li donen els permisos a Iberdrola, a Endesa i a Gas Natural per mantenir funcionant els reactors, val? En el moment que li donen aquests permisos per mantenir-lo funcionant fins a l'any que caduquin, 2047 en el cas de Vandellós 2, pues cadascú en una data diferent, 2045 en el cas de Ascó, coses d'aquestes, què passarà? Doncs si tenen el permís de funcionament, el que passarà és que si ara, per exemple, imagina que hi ha un canvi polític i aconsegueix una majoria política, una opció que sigui partidària del tancament nuclear...
Haurien d'indemnitzar, no?
Efectivament, lo acabes de descobrir perfectament.
Com el Castor, igual.
Clar, o sigui, immediatament... Pobres. Tant Gas Natural com Enel Endesa, com Iberdrola, plantearien el que es diu una demanda per lucre cessant, dirien que per culpa d'ells perden benefici, perdien, i tindrien el gran negociazo del tancament de les nuclears, per dir-ho així en paraules castellanes, no? O sigui, la indústria nuclear ha tingut dos grans negocis. Un gran negoci va ser la moratòria nuclear de l'any 1982 posada en marxa pel Partit Socialista, que li ha suposat un ingrés ingent de diners a càrrec del rebut de l'electricitat que l'hem pagat entre tots per projectes de centrals nuclears que no es van acabar, i això ha suposat un negoci que les ha durat des de l'any 82 a l'any 2015, si no recordo malament.
Però què era, una paga addicional?
Sí, o sigui, ells van presentar... Sí, quan ells van començar a invertir en nuclears, ells van començar a fer una inversió nuclear i tothom va descobrir que la inversió nuclear era ruïnosa perquè les nuclears són molt cares de construir. Llavors, evidentment, les empreses elèctriques en els projectes de construcció de nuclear estaven acumulant un dèficit brutal que afectava, evidentment, als bancs que li donaven suport i això podia suposar una fallida general de tot el sistema financer. Llavors, quan van guanyar les eleccions els socialistes, a l'any 81, la primera cosa que va... No, a l'any 82, perdó, i la moratòria va començar el 84, sempre el recorda. Llavors, quan van guanyar els socialistes l'any 82, van dir això és una situació d'irresponsabilitat que no podem permetre, és que enfonsaran aquesta gent, les elèctriques enfonsaran el sistema financer en el tema dels crèdits que necessiten per construir les nuclears. I llavors van negociar el que es deia una moratòria. Una moratòria significa que si havien projectades de construcció en aquell moment, si no em sembla recordar malament, havien projectat 14 reactors en aquell moment en tota Espanya, doncs van frenar la construcción de cuatro de los reactores, bueno, no, van a frenar más, pero de él había dos que estaban en construcción, un va a ser Lemoniz a Euskadi y el otro va a ser Valdecaballeros a Extremadura. Don Javor va a frenar la construcción también la central nuclear de Trillo 2, que estaba en proyecto y nos va a arribar a construir. Bueno, don Bandi, no, todo eso se atura. Se atura porque... Si... Y Javor las empresas van a decir, bueno, lo aturé en el proyecto, pero eso significa una pérdida. O sea, dice, hubo el cinismo, ¿no? O sea, era un déficit y el Bandi, no, es que eso es una pérdida. Y Javor van a arribar a una compensación. Bandi, bueno, don, a cambio de la moratoria nuclear, cobraré un porcentaje mínimo de la factura eléctrica que servirá per de una manera compensar las pérdidas de inversión de las eléctricas. Y eso lo han estado pagando todas las personas que paguen la electricidad, lo han estado pagando desde que va a comenzar la cosa, la en 1984, que se me lo recuerda, hasta el 2015. Y han ingresado una cantidad de dinero bestial. O sea, podéis trobar en la hemeroteca, si puseo moratoria nuclear, en trobareo el análisis de todo el que se supusaba que habían de invertir, que no van a invertir, pero que en cambio se le ha pagado. Y eso va a ser un escándalo brutal, que eso no ha surtido en yo, que evidentemente, excepto los que han denunciado a yo desde el movimiento ecologista, ¿no? Don Javors, el tancamiento de las nucleares por convertir en el segundo negocio. Porque si le donan el permiso de funcionamiento, sin hacer 60 años, y después intervenir y dicen, escolta, que van de ellos dos estamos malamente, problemas de seguridad, eso es un peril para la población, pueden tener una catástrofe irreversible, lo primero que dirá la empresa es, no, eso pueden arreglar, no, pero habría de tancar, no, pero es que si tanquen, perden dinero, perdón, moratoria, moratoria, demanda per lucre se fan al canto.
Y ens deixarien a més els residus i la nuclear que estaria caduca, no?
Efectivament.
Per gestionar, sí, que... amb diners públics, també.
Total, el panorama és bastant negre, doncs, eh?
Sí, perquè, és molt negre, evidentment, clar, en el tema nuclear
no
és molt negre.
No es pot fer res per frenar que es donguin aquestes llicències. No.
Bueno, es por fer una iniciativa legislativa popular, como mínim le faría pupa, pero se ha de surtir endavant. El que pasa es que en eso estem treballant. El problema que hi ha és que les nuclears han estat una catàstrofe des del principi. I això molt poca gent ho sap i les nuclears estan molt protegides mediàticament. A veure, una conversa com aquesta que estem tenint amb vosaltres, en la vostra ràdio, això no pensis que és fàcil, eh? O sigui, tu no pensis que Catalunya Ràdio farà un programa i en deixar la mitja hora dient el que estic dient. I jo he tingut l'experiència de debats i les nuclears estan molt blindades mediàticament.
Hi ha molts interessos, clar.
Evidentment.
I políticament, no?
I políticament, estan blindadíssimes. Sí, o sigui, tu pensa que molts pot partir... Mira, la història més fàcil la pot tenir en Garoña, no? O sigui, Zapatero va tenir la, entre cometa, ingenuïtat de dir que Garoña tancaria els 40 anys. Això significava que el 2009 Garoña tenia que haver tancat. Això ho va dir el 2006 i va haver una campanya brutal a nivell de tots els mitjans de comunicació dient que això era una irracionalitat, que això no podia ser, que Garoña era una garantia de subministrament elèctric, que això era una bestialitat, que això significava privar el sistema elèctric d'una font de generació neta, contínua, segura, i això es va mantenir, i aquesta campanya es va mantenir entre el 2006 i el 2009. I què va fer Zapatero? Va cedir i va allargar el permís de funcionament fins al 2013. I què van fer les empreses? La van tancar el 2012. O sigui, això te dona una idea molt clara de la diferència que hi ha entre el discurs i la realitat, no? O sigui, el discurs és que, bueno, era un crim plantejar tancar una nuclear. I la realitat és que les mateixes empreses van dir, doncs la tanquem fins que no tinguem garantit que guanyem més diners.
Total, que el que hem de fer també, jo penso, és que la població sigui més conscient del que representen les nuclears.
Evidentment, això
és
el que
portem. I fer més pressió, perquè és l'únic que es pot fer.
Estic totalment d'acord, és el que fem. Sí, és el que fem. El que passa és que la pressió, com t'he dit, la pressió ha de ser una pressió que les elèctriques notin, perquè una pressió... Ja. Nosaltres hem fet campanyes de pressió diversa. Mira, per exemple, a l'any... Quan van començar el tema de Garoña, van fer una campanya de mocions municipals i van aconseguir tota una sèrie d'ajuntaments que fessin mocions municipals demanant que Garoña es tanqués. Bueno, cuando tú investigas quién es el valor real de una moción municipal, te adonas que no servéis para res. Sí, servéis efectivamente porque hay una moción municipal y está inscrita, pero això es d'extramet al govern corresponent, al govern central o al govern de la Generalitat, i el govern de la Generalitat la diu, molt bé, doncs ja tenéis la moció, vinga, ja està, d'acord. Acusem que està rebuda, o sigui, acus de rebut i arxivada. I això és el problema que hi ha. O sigui, el problema que hi ha és que fer una cosa que un poder tan enorme com són les nuclears, que és les tres elèctriques que menciono, i clar, darrere d'elles la banca, evidentment, que està és la que aporta els diners perquè tot això es mantingui i obté beneficis, no? Doncs fer que aquesta gent no té la pressió social significa fer alguna cosa que impacti en elles, no? Per això és tan difícil treure una ILP. Perquè hi ha d'enfrontar-se a ells.
Què seria el que diries als nostres oients, perquè estem, ja ens hem passat bastant el temps del programa?
Mira, jo acabaria dient els 5 motius, o els 4 motius, millor dit, pel que cal tancar les nuclears urgentment. Que no són els 4 motius que normalment surten als mitjans. Als mitjans surten motius que no tenen res que veure amb la realitat. Mira, el primer motiu per tancar una central nuclear, un reactor nuclear, és la contaminació radiactiva que provoca en el funcionament de cada dia. Encara que això no se sap, cada reactor nuclear emet 40 compostos radiactius en el funcionament diari. El més abundant d'ells, el triti, i tot això entra en la cadena alimentícia i tot això té un impacte sobre la salut de la població que no està investigant ni es vol investigar. Per tant, el primer motiu seria el motiu de la salut de la població. Encara això la gent no ho sap, pensa que una central nuclear, doncs mira, un trasto que està ahí, no, com que no me fum ni res, però doncs ja està. Segon motiu, evidentment, com pots imaginar-te, seria la seguretat, perquè si una central nuclear té un accident nuclear no es pot equiparar a un accident industrial. Si no és com, per exemple, una fàbrica que explota i fins i tot una fàbrica química, que són les més perilloses, no és poc com. I la prova la tenim en el que és Fukushima i el que és Chernobyl, que actualment, avui, malgrat el temps que ha passat, i han passat 31 anys de Chernobyl, encara Bielorússia, Ucrània, tenen problemes de salut, d'impacte econòmic per una catàstrofe nuclear. O sigui, un accident nuclear pot derivar en una catàstrofe que és pràcticament irreversible. I Fukushima no t'explico, perquè Fukushima no han arribat ni tan sols a apagar els reactors que tenen actualment en fusió, que continuen sense poder-los aturar. No, de fet, no saben ni el que passa. Per tant, el segon motiu seria la seguretat. El tercer motiu, com pots imaginar-te, l'ho mencionat vos altres, són els residus. Quan una central nuclear funciona, deixa un residu que ningú no sap què feien ells. O sigui, la realitat és que no se sap què feien els residus radioactius. Lo que passarà en aquests residus, per desgràcia, si no aconseguim reduir el volum i apliquem una consciència social molt forta, és que aniran a parar a països que actualment no tenen ni idea de lo que és una nuclear i rebran aquests residus radioactius i allà hi haurà sofriment, malalties i de tot. I aquí la gent dirà, bueno, doncs mira, ja està, ja els residus radioactius los han exportat. I el quart motiu, que és el menys conegut, però que és realment un motiu que a mi personalment m'impacta moltíssim, és la vinculació entre el que és la indústria nuclear, les centrals nuclears i la indústria de l'armament. Les centrals nuclears són una font de productes dedicats a l'armament. I no em refereixo al plutoni, a aquests productes tan perillosos per fer bombes atòmiques, sinó una cosa tan senzilleta com són els projectils d'urani empobrit, que s'estan utilitzant actualment en totes les guerres. Per exemple, en Síria s'està descobrint que l'estan utilitzant les forces que combaten allà. I el projectil d'urani empobrit és un projectil que quan explota, on explota, deixa una base radioactiva que pot durar centenars d'anys i que va provocar malalties en la població. I això, l'urani empobrit, surt directament del combustible com a residu del combustible que s'utilitza per fer funcionar les centrals nuclears. Per tant, per aquests 4 motius, o sigui, el tema de la salut de la població, el tema del que és la seguretat, el tema del que és els residus i el tema de la vinculació militar, les centrals nuclears no haurien d'haver funcionat mai i haurien de tancar-se quan abans. Per això, molt poca gent té una idea molt clara d'això, perquè ja es procura que això no se sàpiga. La gent, quan parla de nuclear, diu, i quan pujarà el rebut de l'electricitat si tanca la nuclear? Oh, això serà un escàndol. O sigui, això serà... I no s'enteren.
Doncs bé, Miguel, ho hem de deixar aquí perquè ens hem passat bastant del temps que teníem destinat, però la veritat és que ha sigut molt interessant tot el que ens has dit i t'agraïm que hagis volgut col·laborar en aquest programa.
No, agrair-vos a vosaltres que heu deixat explicat tot això.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
En una altra ocasió, si un cas, ja ens posarem en contacte amb tu per tornar a aprofundir més en el tema.
O si avanceu amb la ILP, ens podeu informar.
Això, evidentment, evidentment, si surt endavant, us informaré, evidentment.
D'acord.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A tu.
Vinga, una abraçada. Adéu.
Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb l'informatiu, on en Manel Sales us informarà de tot allò que passa a la comarca. L'Andreu, la Dolors i el Toni Escoda, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.